Sabies que la Costa Daurada és terra de genis? Fa uns 150 anys, a finals del segle XIX, van néixer hi tres persones que s'han convertit en autèntics referents a casa nostra, però també arreu del món. Segur que ho sonen, són Pau Casals, Antoni Gaudí i Joan Miró. Un músic, un arquitecte i un pintor. Tres apassionats de la seva feina que han deixat un llegat inesborrable. Avui descobrim casa seva a través del seu paisatge, una part de la costa catalana que és de color daurat quan el sol acaricia la sorra de les seves platges, la Costa Daurada.
RAC+1 us ofereix Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera, amb Martí Oliveres.
Com sona la Costa Daurada?
Tornava a riure, intentava aprendre a viure, lliure com l'aigua del mar.
La Costa Daurada és la costa de la província de Tarragona, tota la franja litoral de les seves comarques, des del Baix Penedès fins al Baix Camp, passant pel Tarragonès, on s'ubica la capital de la zona, la ciutat de Tarragona. És un territori de gran bellesa natural, on destaquen, evidentment, les platges, un dels principals atractius. El clima poc fred a l'hivern i assolellat i càlid durant l'estiu és ideal per gaudir de la Costa Daurada quan ens vingui de gust, a qualsevol època de l'any.
Tornes amb mi, com el Garbí, a poc, com una desamor.
Està certificada per la Generalitat de Catalunya amb el segell de destinació de turisme familiar. Posa a disposició dels visitants una oferta turística de qualitat, un menú molt complet, vaja, història, art, monuments, naturalesa, esport, tradició, gastronomia...
Quan la llevantada preta no hi ha rima que un poeta li faci donar cap pa.
Aquesta zona del sud del país s'ha convertit en un dels destins turístics de primer ordre a Catalunya. PortAventura, al municipi de Vilaseca, és el parc temàtic més visitat de tot l'estat espanyol i el sisè d'Europa, i un dels grans atractius de la Costa Daurada. Però en el capítol d'avui no pujarem ni al Dragon Khan ni al Shambhala. Avui fem parada a la Costa Daurada d'una manera diferent i molt especial. Com? A través del paisatge del geni. Som-hi. El paisatge del Genis és una proposta turística per descobrir l'essència del paisatge que va inspirar l'obra i la personalitat d'Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Antoni Gaudí va néixer a Reus l'any 1852 i durant 16 anys va viure a la casa familiar, on hi havia la caldereria que va ser clau en el seu aprenentatge, sobretot per la qualitat de veure i captar l'espai. Quan va acabar el batxillerat, se'n va anar a Barcelona i va estudiar arquitectura i a partir d'aquí va començar la seva carrera professional fins a convertir-se en un dels màxims exponents del modernisme aquí i arreu del món. La Basílica de la Sagrada Família, una de les seves obres més importants, que encara es troba en construcció, és única al món i ha esdevingut un dels símbols de la capital catalana. Hem entrat al Gaudí Centre Reus, aquest espai dedicat precisament al personatge d'Antoni Gaudí, com sabeu, arquitecte del segle passat, que va tenir molta influència, molt impacte a casa nostra, i en aquest centre de la capital del Baix Camp el que fan doncs, és recollir la persona que va viure, que va néixer inicialment doncs, aquí i després va moure la seva vida més professional a àmbits com la ciutat de Barcelona. Ens acompanya la Núria Vidal, que és guia d'aquí del Gaudí Centre Reus. Com definiries aquest espai?
Al Gaudí Centre Reus podreu descobrir la vida i l'obra d'Antoni Gaudí a través doncs, de maquetes interactives, tàctils, sensorials, Aquí dins hi ha tot un món per descobrir. Aquí a Reus, tota la zona del Baix Camp, tota la zona del voltant del Camp de Tarragona, és on Gaudí realment es va inspirar. Aquí trobem doncs, la seva principal font d'inspiració, tant al mar, a la muntanya, i això doncs, es reflecteix a tota la seva obra. La seva base d'infantesa la fa aquí i després la projecta a tota l'obra de Barcelona i als voltants.
Clar, precisament em deies això, no? Que tant és que la gent vagi primer a Barcelona, a la Sagrada Família, a la Casa Batlló, i després vingui aquí a Reus a conèixer-ho amb més profunditat, com a ciutat natal, com al revés, que la canalla pot venir primer aquí i després pujar a Barcelona.
Exacte. Aquí els hi permet descobrir qui és en Gaudí, com era doncs, ell com a persona, com a geni, com treballava, amb qui treballava també, i això fa que, si primer vens a Reus, descobreixes, pots tocar cada una de les seves obres, pots mirar els materials que emprava, qui l'ajudava, i després vas a Barcelona i allí doncs, ja identifiques qui fa aquell edifici, qui fa la Sagrada Família, qui fa la Casa Batlló, qui fa la Pedrera. I si és l'inrevés, igual, primer veus la seva obra, de qui és això, quin personatge ho ha construït. Arribes a Reus i acabes d'aprofundir molt millor en tot el que hi has descobert. I pels més adolescents doncs, no es poden perdre també l'escape room que els hi hem dedicat especialment per ells. A través de tot el museu aniran descobrint uns cofres secrets que tenen un premi final.
Doncs ja ho veieu, eh? Tant sigueu petits com adolescents com adults, veniu aquí, a Gaudí Centre Reus, a la capital del Baix Camp, per aprendre més sobre la vida d'Antoni Gaudí, d'aquest geni de casa nostra. Gràcies, Núria. Si et sembla, continuem passejant. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Joan Miró va néixer a Barcelona el 1893. L'obra i l'univers de Miró es van gestar a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, en el marc estricte del Mas Miró i de les terres que l'envolten. Allà, el 1911, després d'una malaltia, l'artista va decidir dedicar-se a la pintura. A partir d'aquí va començar la seva carrera com a pintor en què l'arrelament al paisatge de Mont-roig i també el de Mallorca, on s'acaba establint als anys 50, serà determinant en la seva obra i en el seu llenguatge. Parlem ara amb l'Helena Juncosa, que és la directora de la Fundació Mas Miró, aquesta zona del sud de Catalunya que va tenir molta influència també per aquest pintor que va néixer a finals del segle XIX i que va viure al llarg del segle XX. Helena, com definiries aquesta fundació, aquest Mas Miró, que ens ofereix la possibilitat d'entrar, de conèixer, de connectar amb el que va ser una de les persones referents de l'art a casa nostra?
Doncs definiria el Mas Miró com el punt d'origen i inspiració d'absolutament tota l'obra de Joan Miró. De fet, són paraules que ell mateix va dir, no? És un lloc imprescindible per entendre tota l'obra de Joan Miró. De fet, aquí el que fem és una casa-museu, no tenim obra original, però realment és l'experiència més immersiva que tu pots trobar per fer dintre del que és la vida de Joan Miró, apropar-te a aquesta part més íntima i més personal per entendre, bueno, per conèixer el Joan i finalment per entendre com es va convertir en Miró, aquest artista universal que tots coneixem.
Clar, perquè Miró era una persona que abocava les seves obres en relació amb el paisatge, no? I un dels seus paisatges era la Costa Daurada, aquesta zona, el Camp de Tarragona, no? Entre Mont-roig del Camp i la platja, el Mas Miró molt a prop de la línia costanera. Això quedava reflectit a les seves obres i és el que podem veure avui també aquí al Mas, oi?
Exacte. Vull dir, diem que hi ha molts paisatges, no?, que defineixen Miró. Va néixer a Barcelona, es va establir a Mallorca, havia viatjat a París, al Japó, a Nova York, però ens agrada dir, no?, aquí vam fer aquesta ruta del paisatge emocional, perquè el paisatge emocional de Miró realment és Mont-roig del Camp, perquè és el lloc on va decidir que es dedicaria a la pintura, en contra dels desitjos de son pare, i on torna cada estiu com una religió, com deia ell, no?, excepte els anys de la Guerra Civil. Miró està des del 1911 fins al 76, tornant aquí cada estiu. I trobar aquesta fidelitat d'un artista per una terra i un lloc tan concret com és Mont-roig del Camp i com és la Masia, és un fet gairebé excepcional. I això queda reflectit en la seva obra, perquè hi ha tots els elements que coneixem, no? D'aquest Miró que tots ens ve al cap, ja es gesten en aquesta primera època, on tota la producció té com a inspiració tots aquests paisatges que envolten la masia.
Mm. I la canalla, els més petits de la casa, quan venen aquí al Mas Miró, què és el que els crida més l'atenció? Què és el que potser creus que recordaran quan tornin cap a casa?
Jo crec que, a banda de que tots els nens, no, treballen a Miró a l'escola, aquí descobreixen un Miró una mica diferent, no? No és el que esperen, perquè al final és el que et dic, fem aquesta aproximació a la part més humana i al final descobreixen una persona, no? O que és com qualsevol altra. Llavors, sobretot aquesta connexió de la casa amb la natura, no? Amb aquest paisatge que tenim, malgrat la gració de l'autovia, però totes aquestes 10 hectàrees de terra que ens envolten i que hem recuperat en cultiu ecològic, amb els nens el que treballem molt és aquesta connexió de l'art amb la natura, que té tant sentit en Miró, no? Perquè tot el seu llenguatge parteix d'aquesta connexió amb la natura, amb el paisatge i en les coses més senzilles i quotidianes.
Doncs acabem amb aquest missatge, no?, de tornar al nostre origen, amb aquesta connexió amb el paisatge, que és el que ens defineix realment com a persones, d'on venim, cap on anem. Així que res, animem a les persones, a les més petites, a les més grans de casa, que vinguin en aquesta zona de la Costa Daurada, a tocar de Mont-roig del Camp, a conèixer el que va ser Joan Miró. Gràcies, Helena, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Casals va néixer al Vendrell el 1876 i va estar vinculat a la música des de ben petit, ja que el seu pare era l'organista de l'església de la capital del Baix Penedès. Als 23 anys va començar la seva trajectòria professional i va actuar en els millors auditoris del planeta. Tot i això, Casals passava llargues temporades a la seva casa de Sant Salvador, a primera línia de mar, que és, per cert, la seu actual de la Vila Museu Pau Casals. I ara ens acompanya la Núria Ballester, que és directora del Museu Pau Casals del Vendrell, aquesta zona del Baix Penedès, on va néixer aquesta figura, aquesta persona que no només s'ha convertit en un dels referents de Catalunya del món de la música, sinó també d'arreu del món. Núria, què és una mica el que oferiu en aquest espai? Què hi podem veure? Sobretot de cara als petits de la casa, que potser són els que menys coneixen a Pau Casals.
Hola, bon dia. Doncs mira, el Museu Pau Casals està ubicat a la casa d'estiueig que es va fer el músic davant de la platja de Sant Salvador. És a dir, que primer el que trobem és un espai magnífic amb un entorn privilegiat, amb unes vistes a la platja i al mar de Sant Salvador i un jardí d'estil neoclàssic amb unes escultures que segur que els més petits també disfrutaran molt veient-lo. En el que és el propi museu, doncs, podem descobrir objectes relacionats també, doncs, amb la infància de Pau Casals, com és la carbasseta, que és un instrument fet d'una carbassa buida que el seu pare, quan en Pau Casals era molt petit, li va fer i que està considerat el seu primer violoncel. I a poc, doncs, els més petits poden descobrir també, doncs, com un petit bailet del Vendrell es va convertir, doncs, en un dels millors músics i violoncel·listes del món. No només va destacar, doncs, per la seva gran interpretació del seu gran intèrpret de violoncel, sinó també per ser un gran home de pau.
Clar, seguint la línia de la resta de personatges, de figures històriques d'aquesta zona de la Costa Daurada, com Antoni Gaudí o també Joan Miró, Pau Casals també relacionava molt la seva música a través del paisatge que veia, no? Ara m'explicaves la connexió amb la línia de la costa.
Sí, de fet, Pau Casals, el que és el Vendrell, el seu entorn i sobretot el mar de Sant Salvador, el va inspirar tota la vida, no només, doncs, en la seva vida, sinó també en la seva música i en les seves composicions. Moltes de les composicions que va fer les va compondre, doncs, en aquesta casa de Sant Salvador, on ell hi venia a passar els estius. Ell, doncs, era un músic molt reconegut i durant l'any, doncs, feia totes les seves tornes arreu del món, però cada any, sempre a l'estiu, intentava, doncs, venir a passar aquests mesos de juliol i agost a Sant Salvador per veure els amics, per veure la família i gaudir d'aquest territori, gaudir d'aquest paisatge que amb ell, doncs, el connectava directament amb la seva infància.
I ara, després de tots aquests anys, no, de recordar-lo, els petits de la casa poden venir aquí al museu, poden anar també a la Casa Nadiua, a la zona del Vendrell, al centre de la ciutat. Què és el que creus que recordaran quan tornin cap a casa? Què és el que veus que els transporta amb més il·lusió en aquesta figura de Pau Casals?
Bé, jo crec que el que els transportarà és conèixer doncs, aquesta meravella, aquest músic, la seva música. Jo crec que els més petits, el nostre museu és un museu on poden escoltar molta música i la música també els connecta, no? Encara que sigui doncs, música clàssica i que a vegades doncs, ens pensem
sí.
que doncs, és una música que no connecta amb els més petits.
Sí.
Quan fem les visites al museu, sobretot quan a la sala principal, que és la sala de la música, poden gaudir no, d'una interpretació de la suite de Bach per Pau Casals, la veritat és que es queden aturats, admirats, i moltes vegades, molts d'ells també molt quiets, absorbint totes les notes que Pau Casals treia del seu violoncel i que crec que encara que de vegades ens sembla que no ho perceben, doncs s'emporten aquest trosset no, d'aquesta música, d'aquest paisatge que va acompanyar Pau Casals cap a casa.
En aquest sisè episodi hem recorregut la Costa Daurada a través del paisatge d'algun dels seus genis. Antoni Gaudí, Joan Miró i Pau Casals. Un arquitecte, un pintor i un músic. Tres persones que van marcar un abans i un després en molts aspectes i que, malgrat fer-se grans i recórrer el món, sempre van reivindicar l'estima i el vincle amb la seva terra. Catalunya i aquesta Costa Daurada que avui, petits i grans, podem descobrir acompanyats de la seva història, les seves obres i la seva música.
Viu la Costa Daurada en família tot l'any.
Endinsa't als boscos de la Serra de Prades, passeja pel Parc Natural del Montsant, pel litoral i els paisatges de vinyes.
Assaboreix la Costa Daurada amb els seus vins, la cuina marinera i els calçots.
Descobreix la mil·lenària Tarracó Poblet i la Ruta del Cister i els paisatges de genis com Gaudí, Casals i Miró.
Costa Daurada, captura el moment.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.